Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 9 en punt del matí. Anem a la publicitat. Un minut, res, un minut. És que jo, de debò, eh? Ara ve el millor de l'informatiu. Però de debò, us ho dic seriosament. I direu, què és? Un minut.
Em dic Anna, tinc 41 anys i sóc directora d'una escola. Em vaig distreure amb el mòbil. Vaig matar un motorista. M'han condemnat a 2 anys i mig de presó i 3 sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit.
Atenció. M'han posat només un minut i mig. Però és que s'estrena a plataformes i promet molt a Disney Plus un documental. És a dir, estem donant la volta al marcador. És a dir, deu ser tan dolent que tinc unes ganes de veure com moro, que és el documental protagonitzat a Disney Plus per Isabel Preisler.
Atenció. Todos mis hijos han sabido perfectamente escoger sus caminos y escoger bien. Xavi lleva una vida dedicada a su familia. Julio es el más cañero de la familia, pero es feliz teniendo todo lo que tiene y no teniendo nada. Enrique, por fin... Ahora tiene su familia. Tamara, toda espontaneidad, toda naturalidad.
Naturalidad, toda.
Ana, sigue siendo mi bebé. Ha encontrado también su camino y su felicidad. Son totalmente diferentes.
Es que tú veus en todo en Ferrero Rocher per tot arreu.
Un buen ejemplo en casa. Si tuviese que pedir un deseo, sería que pudiésemos todos celebrar la Navidad.
Será porque no
voleu. En Navidad todo tiene que estar perfecto.
Dedicarle tiempo a las personas que quieres.
Espera, que solo Tamara también.
Hacen como la vida mejor.
Y además reunirnos todos.
Ya.
Como cuando éramos pequeños.
Hemos tenido muy buenas Navidades.
Muy buenos recuerdos desde siempre.
El regalo de Navidad...
Bueno, espero que demà al Món a RAC1, que també farem programa, espero demà escoltar la crònica i la crítica de la Mònica Planes d'aquest... Aviam.
Las cosas que verdaderamente merezcan la pena.
Es diu Mi Navidad. I jo és que la tertúlia la faria d'això. I en dos episodis mostra com Isabel Preisler es prepara per reunir tota la família per celebrar junts el Nadal. També apareixen les seves filles Tamara Falcó, que surt a tot arreu, i Anna Boyer. En fi, que en teatre avui torna El petit príncep a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
I allà vaig aprendre que tot depèn de mi.
La producció d'Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29 celebra 10 anys amb una escenografia totalment renovada i amb alguns canvis a la coreografia. A més, l'Àngel torna a interpretar el personatge de l'Aviador, un paper que compartirà amb el Manu Guix i amb l'Enric Cambrai al llarg de les 64 funcions previstes fins al gener de l'any que ve. Judit Vila.
Sí, l'obra torna un any més a l'escenari després de gairebé 700 funcions i havent sorprès a prop de 340.000 espectadors. La principal novetat serà que Llàcer es tornarà a posar a la pell de l'Aviador, d'un personatge que feia 10 anys que no interpretava i que, tal com reconeix ell mateix, suposa tot un repte.
Està sent una cosa bastant emocionalment forta, perquè torno a trobar-me amb els meus fantasmes de fa 10 anys, perquè recordem que això parla de la crisi personal de l'aviador, no? En aquest cas.
Una producció amb la direcció musical de Manu Guix. El compositor segura que està molt il·lusionat amb aquest desè aniversari i per això ha anunciat que ja està treballant en un nou disc de l'espectacle que veurà la llum l'any que ve.
Estem preparant ja el que serà el proper disc per celebrar els 10 anys del Petit Príncep, que veurà la llum el 2024.
Vol dir que hi haurà noves cançons, és a dir, que compondràs noves cançons pel disc, sí.
El que no sabem és si s'inclouran l'espectacle. Jo crec que l'espectacle ja... potser no cal tocar-lo, no?
El Petit Príncep es podrà veure a la sala Paral·lel 62 fins al 28 de gener.
I amb música, des de les 6 del matí, ja hem pogut sentir aquí al Món RAC1 les cançons, ja a les 7, i del disc Nadal Mix 2023, un recull de nadales compostes i interpretades per diversos artistes catalans, i col·laboren grups com els de Tiets amb aquesta La millor època de l'any.
Diem bon Nadal.
També Figa Flowers, amb una cançó que es titula Jaleo Nadalenc.
I quan ja tangem a la vora del poble fins a calfa, la casa em faig a cal.
Triquell, amb aquest Christmas.
Rebentem-nos un regal.
O Ferran Palau i el senyor Chen, amb Si no sigués Nadal.
I respiro, respiro i prou.
31 Fam, Maria Heino, Soc un Bohemio. En total, 17 cançons creades per l'ocasió. I abans que parlàvem de la diu de Daddy Yankee, doncs a casa nostra, Cesc Freixas anuncia una aturada indefinida a la seva carrera.
Parlant de la pluja que ha plogut, imatges molles, els miralls damunt l'asfalt.
El cantautor ha anunciat una gira d'acomiadat per acomiadar-se a l'hivern de l'any que ve. Després publicarà un disc que recollirà la gira i que serà el desè de la seva carrera, coincidint amb el 20è aniversari. I tot seguit aturarà la seva carrera per un temps indefinit per dedicar més temps a la família. I, per cert, Brenda Lee s'ha convertit en la cantant més gran d'edat, arribant al número 1 dels Estats Units. Ho ha fet amb 78 anys gràcies a la seva nadala, un clàssic, Rockin' Around the Christmas Tree. Per cert, aquest matí que punxaven com a Nadal a d'avui del Món RAC1 el White Christmas de The Drifters, que és aquesta cançó de, molt coneguda per la pel·lícula Solo en casa, Sol a casa, que és en aquell moment que Macaulay Culkin agafa Kevin, agafa el raspall de dents i comença a cantar després de dutxar-se. Doncs aquesta també sona a la pel·lícula, que és el moment que Macaulay Culkin intenta fer espantar i dir que hi ha molta gent a casa seva, i comença a ballar amb una figura de Michael Jordan donant voltes fent ombres. Sona aquesta cançó, Rockin' Around the Christmas Tree, de la Brenda Lee, una cançó que va publicar fa 65 anys, l'any 58, però que mai havia arribat a encapçalar la llista. Ara s'ha situat al número 1 de la Billboard Hot 100, després de registrar en una setmana 35 milions de reproduccions, 21 milions d'emissions en ràdio i més de 3.000 descàrregues. I els esports amb Repsol, atenció amb aquesta notícia que acaba de publicar el diari El Mundo. La Fórmula 1 deixarà Catalunya i s'instal·larà a Madrid a partir del 2026. Pel que llegim, IFEMA serà la nova seu del Gran Premi d'Espanya després d'unes negociacions que s'haurien dut a terme durant els últims mesos. L'anunci s'anava a fer la setmana passada, però encara quedaven detalls per tancar i finalment es farà públic els pròxims dies. El contracte seria per les properes 10 temporades i posaria el punt final a la relació de Catalunya amb la Fórmula 1 després de més de 30 anys de curses a Montmeló. No sé si algú ha de dir alguna cosa, si el conseller d'empresa ha de dir alguna cosa, o si amb aquesta notícia, o si el director del circuit de Catalunya hauria de dir alguna cosa. No ho sé, ho buscarem, però repetim que el Mundo publica que la Fórmula 1 deixa Catalunya i s'instal·larà a Madrid a partir del 2026. Ja veurem si el conseller deu estar a punt d'entrar en una reunió de del Consell de Govern o el director del circuit de Catalunya. A més, si podem trobar algú davant la possibilitat de fer coexistir les curses de Madrid i Catalunya, fons de la competició han assegurat al Mundo que no és viable. Per tant, quedarien 2 anys de Fórmula 1 al circuit de Barcelona-Catalunya, tenint en compte que el contracte acaba el 2026. Ara veurem si el govern de la Generalitat renuncia o acull aquestes dues curses amb normalitat. En futbol, Marc-André Ter Stegen podria estar entre 2 i 3 mesos de baixa si decideix operar-se, segons ha pogut saber RAC1. L'alemany no té una simple lumbàlgia, sinó que pateix un problema discal que l'afecta la cama i tot apunta que acabarà passant pel quiròfan, perquè el tractament conservador no li va. Si supera, es perdrà la Supercopa d'Espanya, però podria reaparèixer pels vuitens de final de la Champions a mitjans del mes de febrer. També s'ha lesionat Íñigo Martínez, tot i que no és tan greu, el central es va fer mal a l'escalfament del partit contra l'Atleti de Madrid i s'estarà un mes de baixa. Mentrestant, el Girona té el dubte seriós de Yangel Herrera per jugar diumenge a l'estadi olímpic Lluís Companys contra el Barça, el veneçolà es va fer mal a l'últim partit contra el València i ho té complicat per Sergio Montjuïc, i el Real Madrid, Carlo Ancelotti, continua acumulant una baixa rere l'altra. L'últim ha estat Dani Carvajal, que s'estarà un mes sense jugar per una lesió a la cama esquerra. Més coses. Javier Tebas continua sense oposició i continuarà al capdavant de la Lliga de Futbol Professional 4 anys més. No s'ha presentat ningú més. Precisament ahir a primera es va tancar la jornada 15 amb un empat a 1 entre el Celta i el Cádiz. I avui comença la segona ronda de la Copa. El primer català que jugarà és l'Espanyol, que rep el Valladolid avui a les 9 del vespre a Cornellà al Prat i en directe a RAC+1. Demà a les 4 al Terrassa rebrà l'Alavés i dijous a les 9 del vespre el Girona al camp de l'Oriol. Aquests dos últims partits els farem a RAC1. I mentrestant, el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, ha recollit el Golden Boy, que l'acredita com a millor futbolista jove d'Europa, mentre que Aitana Bonmatí s'ha endut el guardó a la millor jugadora. També Aitana ha guanyat el premi a la millor futbolista del 2023, premi que dona la Federació Catalana. En categoria masculina, el guardó se l'ha endut Oriol Romeu i com a millor entrenador Josep Guardiola. I a Anglaterra, la Premier League ha venut els seus drets audiovisuals per gairebé el doble que la Lliga Espanyola. Sky els ha comprat per les properes 4 temporades a canvi de 7.800 milions d'euros. En canvi, fa 2 anys Javier Tebas els va vendre per 5 temporades i per 5.000 milions. I avui mitjans arreu del món es fan ressò que la pilota en què jugarà l'Eurocopa l'estiu que ve serà intel·ligent, pel que llegim durà un microxip que ajudarà a determinar els fores de jocs i les mans. Ara bé, pel que fa a les mans, l'àrbitre continuarà tenint l'última paraula si són o no són intencionades. Per cert, recordem els esports, com dèiem fa uns moments, la notícia que acaba de publicar el Mundo: la Fórmula 1 deixarà Catalunya i s'instal·larà a Madrid, probablement amb un traçat semiurbà a IFEMA, a Madrid. També sembla que el projecte estarà finançat de dalt a baix per capital privat amb l'objectiu d'evitar un altre fiasco com el Gran Premi que es va fer a València entre el 2008 i el 2012.
Uf, quin embús. Va, jugarem a imaginar coses increïbles.
Que ens abdueix un ovni i ens deixa a l'oficina.
Que estalviem cada vegada que fem benzina.
Però això ja ho fan els il·luminats. Aquelles persones corrents que, per haver contractat la llum amb Repsol, s'estalvien fins a 300 euros l'any en carburant i en les seves factures de la llum i el gas, amb els plans d'energies.
I tu, què esperes per convertir-te en un il·luminat? Contracta la llum amb Repsol al 950-5250 i comença a estalviar.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de finals alternatius, perquè l'actriu Julia Roberts ha revelat que Pretty Woman no havia de tenir aquell final feliç. Walking down the street, pretty woman. En una entrevista per un programa de televisió de la BBC, Julia Roberts ha explicat que originalment Pretty Woman no havia de ser la comèdia romàntica que va commoure milions d'espectadors arreu del món, sinó que estava pensada per ser una història molt més fosca, que s'havia de titular $3,000, que és la quantitat que el personatge de la interpretava el Richard Gere li pagava per passar una nit junts. Roberts també ha explicat que el guió original, el seu personatge era una prostituta drogoaddicta que al final de la pel·lícula acabava abandonada en un carrer amb un Richard Gere que li llença els diners i se'n va amb el cotxe. Efectivament, és un guió radicalment diferent al que després vam veure. Què va passar? Doncs que la productora original va fer fallida i Disney va rescatar la història per fer-li alguns canvis. Home, que voleu que us digui? Molt millor la versió de Roy Orbison que aquest esperpent que m'heu posat, tot sigui dit.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Pràcticament un quart de 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Joan López Alegre, bon dia. Bon dia, Isabel. Espera, obre micros. Hola, bon dia, Joan.
Bon dia.
Hola, Isabel García Pagán, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, Ot.
Hola, molt bon dia.
Hola, Toni Aire.
Bon dia, bon trànsit i bon de tot.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia.
Ara parlarem d'aquestes televisions que tenim aquí, d'aquest Centre d'Informació Viària de Catalunya. D'aquí uns moments també ens acompanyarà el Ramon Lamil en aquest estudi, d'aquí uns minuts. Però és que ara donàvem una informació que treu el diari El Mundo fa uns moments, que diu que la Fórmula 1 s'aniria cap a Madrid a partir d'aquí dos anys. Coses que em diuen, que és que primer que el capital privat del qual parlava és un públic encobert, entre altres coses perquè Isabel Díaz Ayuso ja hauria fotut una injecció de 30 milions d'euros a IFEMA per aquest tema,
ja va advertir,
ella ho va advertir, sí,
que ho va dir.
I la segona és que diuen, m'asseguren que encara no està tancat del tot, però bueno, de seguida buscarem si el conseller d'empresa diu alguna cosa, tot i que té reunió del Consell de Govern avui, o si el director del Circuit de Catalunya vol dir alguna cosa sobre aquesta notícia, que no per possiblement esperada acaba passant. Val molts quartos, és veritat que val molts calés la Fórmula 1, tot i que té després un retorn també des d'un punt de vista turístic importantíssim, perquè hi ha molta gent al circuit de Catalunya, i que era un fet que podia passar. Però, en fi...
Catalunya, o Barcelona-Catalunya, perquè de fet en recordes que sí. L'Ajuntament de Xavier Trias hi va posar bastant de caler, precisament a canvi que es digués això, Barcelona-Catalunya, i clar, complementava el que posava el govern, i és curiós, i aleshores el que ha aconseguit Díaz Ayuso seria capital privat, entenc, no? Va treure la comunitat. Mira, aquests van parlar amb la directa.
Bueno, escolta'm una cosa, abans de parlar d'aquest lloc, Jaime Mayor Oreja, heu escoltat la Jaime Mayor Oreja d'avui?
Però amb delit.
És molt de... El Joan no ho ha escoltat, no ho has sentit, no, Joan?
No, ho he llegit al diari.
Heu d'escoltar la ràdio, perquè és que si no, malament rai, perquè si no t'ho hem de passar tot una altra vegada i és un drama. Però jo si repetiré... Mira, t'he de dir que avui menys, perquè em sembla... Avui, el d'avui, si tu pots opinar el que vulguis.
Sí.
Tu pots opinar el que vulguis, només faltaria. Però quan parles a menors has d'anar molt en compte.
Adoctrinament.
Mira, jo recordaré sempre, i no ho explicaré ara i menys ara per la ràdio, que va haver un tertulià que un dia va parlar dels Reis, val? I llavors va haver-hi un merder de nassos. Tu saps quin és el teu fòrum, pots parlar i explicar coses. Clar, si tu vas amb uns nanos de 14-17 anys i els hi expliques i els hi vas dient les coses que els hi vas dient en 14-17 anys, dius, noi, per exemple, primer, fot un aiguabarreig amb l'11M i Vidal Quadras, diu que, aquest senyor va ser ministre de l'Interior, diu que no sap qui hi ha al darrere d'aquests dos atemptats, però té clar que perseguint el mateix objectiu, que és canviar la història d'Espanya.
Yo creo que España cambió esencialmente el 2004. Hubo un atentado terrorista, no sé, ni me interesa la autoría, pero tenía un objetivo, que es que España cambiara de rumbo. Es como el atentado que ha tenido hace unos días un amigo mío, Alejo de Alcuadras, que ha tenido un atentado, le dieron un disparo en la mandíbula. ¿Quién lo hizo? No lo sé. ¿Los rusos? ¿Los extremas izquierdas catalanas? ¿La extrema derecha violenta española? No lo sé. Me da igual. ¿Qué sucedió en el atentado del 11M en España? ¿Cambió el rumbo de España?
Me da igual.
Pues no lo sé.
No me interesa saberlo.
Si no lo sé, te callas.
No?
Sí. També va alertar que la nació espanyola està en mans d'ETA.
España hoy está en caída libre, sin paliativos. No está en el borde del precipicio. No, ha decidido ya lanzarse por el vacío. Pero la culpa no es la Constitución del 78. La culpa es de un proyecto letal suicida que sumó a la izquierda socialistas, comunistas y nacionalistas, cuyo capitán general fue esta organización terrorista que se llama ETA.
També va esperonar als estudiants, repeteixo, escola concertada, a no resignar-se i dir la veritat malgrat les dificultats que pateix Espanya, també els va convidar a moure sempre guiats per la fe. De fet, creu que l'altre gran problema que afronta la societat espanyola és que es bandegen els fonaments cristians i se substitueixen pel no-res. I em poso un exemple, la tolerància amb l'avortament.
El aborto es malo. Y lo vamos a ver dentro de 80, 100 años, cuando se avergüencen de nuestra generación. ¿Pero ustedes cómo podían matar a cientos de miles de personas que iban a nacer? Eso es como la esclavitud. La esclavitud también fue moda dominante, ¿eh? ¿Cómo puedes meterle un gancho y matarle a una persona porque está en el vientre de su madre? Esos son disparates que solo se hacen cuando una moda dominante te esclaviza.
L'exministre de l'Interior no només critica el dret a l'avortament, tampoc veu amb bons ulls la llei trans o l'eutanàsia, i després fot un aiguabarreig una altra vegada entre els referèndums d'autodeterminació, que Espanya acabi convertida en l'antiga Iugoslàvia. Llavors et preguntes com es relaciona la llei trans amb la guerra dels Balcans. Doncs ho fa.
Nosotros hemos tenido 4 años en España en donde hemos sufrido el enaltecimiento de un derecho que se llama la autodeterminación en el ámbito de las personas. Es decir, tú te autodeterminas para elegir el género que quieras. Tú te autodeterminas para abortar cuando quieras. Tú te autodeterminas para matarte a través de la eutanasia cuando quieras. Eso es la autodeterminación en el orden personal. Ahora vamos a ver otra etapa. La segunda etapa es donde va a haber una autodeterminación de las comunidades, siguiendo el camino y el recorrido del nacionalismo. Vamos a ver un esfuerzo de balcanización, es decir, llevar a España lo que se pasó a los Balcanes.
Val, aquí hi ha una història que us he d'explicar, que ho deia l'informatiu, que és que vam trucar a... Perdó, quan va passar... va haver-hi una... Havia d'anar Irene Montero a donar una classe en un institut públic de Madrid i la Conselleria d'Ensenyament d'Isabel Díaz Ayuso li va prohibir. I el conseller d'Educació de l'època, Enrique Osorio, deia això.
La Comunidad de Madrid no vamos a permitir que en ningún aula se adoctrine, por nadie, ni por esta señora, ni por ningún otro. Y eso lo tenemos clarísimo.
Irene Montero era el que havia donat aquesta classe. És evident que hem trucat a la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid per tenir el conseller per telèfon, però no parlarà, perquè, com passa a Catalunya, tenen Consell de Govern a les 9, però tampoc diuen que ens posen a ningú altre per parlar d'aquest tema. Que rius, et mou?
Que no, és a dir, com passa a Catalunya no parlen.
Sí, però també és veritat que moltes vegades, com passa a Catalunya, tampoc parlen en molts casos, sí, és veritat.
Quan passen coses.
Quan passen coses, sí.
A veure, podria haver estat pitjor, eh?
Toni, t'acaba d'avançar per l'esquerra.
Només era un comentari sobre Mallorca, que és que podria haver estat pitjor, perquè aquest senyor, en comptes de ministre d'Interior, podria haver estat president d'Espanya, també, eh?
Sí, bueno, això perquè, ho ha dit el conseller d'Interior.
Helena, és veritat, estava entre Rato, Rajoy i Mallorca, és a dir, Trato Truco, és a dir, no sé què, era una tria complicada. Tot pintava que havia de ser Rato, i en aquell moment molts es van sorprendre per què no. Després, amb els anys, vam veure que potser portava una mica de plom a les ales en forma de robatori. I el cas és que aquest senyor podria haver estat... A veure, jo crec que ell... jo crec que denota sobretot una inquietant especialització de certs perfils nacionalcatòlics al capdavant d'Interior, perquè entre ell i Jorge Fernández Díaz, amb tot el que li llegim a la Razón, fa una mica de por. És a dir, en el seu dia es va fer molta caricatura a Jorge Fernández quan li posava medalles a la Verge, per exemple, i això podria quedar en anècdota si no tingués conseqüències. Vull dir, aquest senyor va estar al capdavant de la Policia Nacional Espanyola, de la Guàrdia Civil, i no passa res. És a dir, segurament ni els seus actius, però una visió tan conspiranoica de la vida, doncs fa una mica por, sobretot això, que parli a criatures, bueno, criatures, a xavals, a nanos, i estenent unes ombres de dubte sobre temes que diu explícitament que no sap. Per tant, què crea? Llegendes urbanes i coses d'aquelles que després potser et porten a la calle Borroca, que vam veure aquests dies, amb aquests nanos que creixen allò que diem verd, un adoctrinament, però clar,
Joan,
no és català.
López Alegre.
Jo diré, la teva petició d'anar molt ràpid.
Moltes gràcies, perquè és que vull parlar de tot això que estem veient aquí,
4 coses molt ràpides. Una, Mayor Oreja a dia d'avui no representa el PP, que jo sàpiga, ell és el president d'un think tank que es diu Neos, tema 1. Tema 2, jo crec que hi ha molta gent, jo sense anar més lluny, que no ens agrada la llei trans, que no ens agrada la llei d'eutanàsia, que no ens agrada la llei de l'avortament, i per tant, i que el conglomerat de l'entorn d'ETA té influència en el govern d'Espanya d'avui, no és una opinió, és un fet, perquè Bildu té influència en el govern d'Espanya, per lo tant, això no és un fet discutible.
Però ja no existeix.
Escolta'm, la senyora Izpurua, gràcies, que jo sàpiga, no ha dit en cap moment, jo lamento moltíssim tot el que jo vaig fer des del diari assenyalant objectius quan ella dirigia Gara.
Però això no fa existir.
Però deixa'm acabar. Deixa'm acabar del que anava a dir. Vale? Per tant, tema 3, el que aquí és, jo crec que sí, és denunciable, és que, al igual que, per exemple, a Girona hi havia una informació mundial que deia que s'havia cedit una escola per fer un acte commemoratiu de l'1 d'octubre, i això és denunciable, aquesta xerrada s'hagués hagut de fer, en tot cas, fora de l'horari lectiu, amb una assistència absolutament voluntària de qui hagués volgut anar, fossin pares o fossin alumnes. I això és el que jo sí crec que és denunciable.
Uh-huh. Isabel?
Potser s'hauria d'aplicar el PIN parental en aquest tipus de conferències, eh? També, en lloc de titular-la Construir Espanya, podrien haver-la titulat Destruir Espanya, perquè les calamitats que manifesta el senyor Mayor Oreja en la seva intervenció són tremendes. I malgrat no compartir el fons de la reflexió del Joan, jo sí que vull fer deixar clar que aquest tipus d'intervencions no es pot fer en una escola, per molt concertada que sigui, per molt que soni l'himne d'Espanya dia sí, dia no a l'escola, perquè sembla que és una cosa recurrent en aquesta escola, i per molt que els titulars de l'escola tinguin determinada ideologia. Els nois de 14-17 anys que assisteixen a aquesta classe magistral de no sabem què, no han viscut ETA, no van veure l'11M, evidentment no van votar la Constitució ni saben res de la Constitució, i els està fent una versió de la realitat que no sé si té cap mena de contrapartida en aquesta escola. Si jo fos pare, és complicat, diguéssim, d'un dels alumnes, que això voldria dir que ja els portes en aquesta escola, em preocuparia molt i molt quin és el tipus de lecció de conferències que es posen als alumnes.
Ja tot el que diu el Joan López, una cosa és interessant, que efectivament ja no pertany al PP, això també, és a dir, és una persona que està abandonant el PP. Ara, el que més em preocupa de tot és que aquest senyor ha sigut ministre de l'Interior, que és quan llegeixes el els articles de La Razón del Jorge Fernández Díaz parlant de les verges, dius...
Jordi, el pitjor de tot és que quan era ministre pensava el mateix.
El paper de l'època de Mayor Oreja com a ministre de l'Interior a la lluita contra ETA, jo crec que va ser molt contundent i força important per acabar amb ETA.
Amb acostaments de presos, per cert, tan inflexibles que fan veure que són de vegades. Jo, dues coses. La primera és que durant molts anys hi ha hagut aquesta cantarella, fins que va aparèixer Vox, que a l'estat espanyol no hi havia extrema dreta, i va bé que Mayor Oreja parli amb tant de retard, perquè t'adones que el que feia Aznar era cohesionar l'extrema dreta i portar-la als llocs de comandament. Home, per exemple, atribuir qualsevol discrepància política sobre la funcionalitat nacional a l'estat espanyol a la necessitat de destruir-lo i la seva visió ultrareligiosa amb qüestions socials,
Esquerra, Junts o Bildu tenen per objectiu que Espanya deixi de ser Espanya, no, tampoc és una opinió, està en els seus programes electorals.
Sí, està permès per la llei, es poden presentar amb el
poder. Un moment,
d'extrema dreta.
Això, que l'extrema dreta ha estat... Aznar va ser un geni cohesionant la dreta, diguem-ne, moderada i l'extrema dreta i portant-la als llocs de comandaments, i que la gràcia serà d'aquí uns anys veure què diu certa gent del PP d'Alberto Núñez Feijó, que avui ens sembla mig continguda. I després hi ha una altra cosa, que és... La poca consideració i el poc respecte que tenen aquesta gent per les víctimes d'ETA quan fan aquesta retòrica de que tot és ETA. Perquè aquesta mena de deconstrucció del terrorisme i dels efectes del terrorisme, en el fons l'únic que revela és que allò que els importava d'ETA era els efectes que tenia sobre la seva tan preuada unitat d'Espanya. De vegades sembla que més fins i tot que les vides de les víctimes i que els efectes de les seves actuacions, no? Perquè quan tu desfigures tant i et prens tan poc seriosament el marcatge de què és terrorisme i què no és terrorisme i assenyales que precisament el que ho és la ideologia i són els objectius polítics i no pas els mètodes, en el fons l'únic que estàs fent és banalitzar-ho.
Mònica.
A mi em sembla una estracanada conspiranoica això d'en Major Oreja, i el que més em preocupa és l'auditori, és a dir, que jo tinc una filla d'aquesta edat, i ara deia la Isabel, m'imagino els pares, que a mi em ve la meva filla i m'explica aquesta conversa, sí, tu ets pare i la portes a aquesta escola i segurament saps de quin tarannà és, però m'amoïna, m'horroritza pensar en aquests nens 300 anys que hi eren allà. Després és una escola concertada, per tant, amb una part de diner públic, si prohibim les xerrades d'Irene Montero, aquesta també s'hauria d'haver prohibit, perquè hi ha una part que paga la comunitat de Madrid. I després ja n'hi ha prou de tirar deta, i ara miro el Joan perquè...
Sí, sí, mires a mi com si jo no hagués dit que jo creia que això no es tenia que fer en horari lectiu,
sí, però
que...
bueno, és igual. No, no, l'horari lectiu sí, però aquesta cosa de ETA és la culpa de tot. Home, no, no. Prou. I a més, s'ha de passar pàgina, i això Joan, tu i jo hem parlat moltes vegades. Així no anirem enlloc, vull dir, va haver-hi ETA, ETA ja no existeix, per sort hi ha uns representants polítics que formen part de Bildu, i ja n'hi ha prou de carregar-li sempre el mort aquest de que ETA és el responsable de totes les fatalitats que té l'estat espanyol. Ja n'hi ha prou, perquè Major Oreja, avui que m'he estat mirant vídeos de fa anys, aquest discurs que va fer ahir, el fa des de fa anys, el mateix.
Podria dir una cosa només sobre això, és que el que apunta la Mònica és un mal que fa el PP en general i que ataca Catalunya també. El que no els agrada és terrorisme tot. I jo crec que amb això, sí, jo crec que amb això hauríem de ser prudents, no ho seran, però hauríem de ser prudents perquè és un fet que els va afectar amb ells i a molta altra gent, i que sortosament la democràcia ho va superar. Ara, ja ho van fer amb Zapatero. Zapatero era ETA per què? Perquè Carod Rovira s'havia reunit amb Josu Ternera, Carod és ETA, ETA és el tripartito, per tant, tripartito és Zapatero. I ara ho estan fent, i estem veient García Castellón, que està buscant dir que Carles Puigdemont, o que Marta Rovira, o que els del Tsunami són terrorisme. Mm. És a dir, no, això crec que és tan groller i tan poc, diguéssim, no sé, és a dir, no té poc qualificatiu.
Joan, la immoralitat de la reunió de Perpinyà no va ser tant a la reunió de Perpinyà en si, que des del meu punt de vista és inacceptable, sinó el contingut d'aquella reunió i el que es va fer a continuació amb tota la gent que a Catalunya varen denunciar el contingut d'aquella reunió, que venia a ser algú així com, vostè senyor de l'ETA faci el que vulgui, però no ho faci a casa meva, que aquí molesta, per als meus objectius polítics, vale? I el que es va fer a continuació amb la gent que aquí va denunciar això, que va ser perseguir-los de tota manera, de tota forma de fer-ho.
Tu saps, escolta, que ho van negant, ETA, que diguessin això.
ETA no acaba per una negociació política. ETA acaba per una victòria social, per una victòria judicial, per una persecució policiaca, i l'únic problema que hi ha, i no ho dic jo, ho diuen molts dirigents del Partit Socialista, no com el senyor Major Oreja, sinó gent que milita al PSOE, o gent que han fet fora per dir això del PSOE, vale, amb un acte de gran democràcia, com Redondo Terreros, és que no deixa de ser al·lucinant que gent que no ha renunciat al seu passat d'assassinats, a dia d'avui tinguin un acord amb aquells que van intentar matar. I deixa'm dir-te que això sí forma part d'una degradació
Arnaldo Tegui va apostar per la democràcia. Jo no defensaré aquest senyor mai a la meva vida, però Joan, igual com el senyor Jerry Adams, jo no els defensaré mai el que van fer, però que va fessin el pas de matar o de defensar o de justificar el matar en passar a jugar al joc democràtic, doncs això crec que ho hauríem de celebrar tots.
Gran diferència amb Jerry Adams. Hi ha una renúncia. A mi no m'agrada el Sinn Féin. Si jo fos irlandès, tindria tota l'antipatia del món pel Sinn Féin, però hi ha una gran diferència amb el Sinn Féin i amb Jerry Adams. Hi ha uns acords de pau del Viernes Santo, ells decideixen renunciar a això, fan un pas enrere fins al punt de que apareix una escissió de l'ira autèntico,
vale?
I per tant avui participen
Aznar va dir que era el moviment d'alliberament nacional. Aznar, ho va dir.
Ja podem deixar-ho?
Sí, només el mateix. Diferència d'ETA amb el Sinn Féin, i diferència sobretot de l'estat espanyol i particularment del Partit Popular amb el Regne Unit, perquè el Partit Popular, diguem-ne, que pressa per afavorir a través de la negociació política el desarmament d'ETA, no ha tingut, precisament perquè moltes vegades ha estat interessat en atiar el fantasma per fer una classe diferent de política.
L'MI5 carregant-se terroristes de l'IRA.
Aquí ho feia el govern espanyol, potser, no? El senyor X, d'on va sortir?
Endavant.
Sàpiga, això no ho va fer.
Si em permets, per tancar, diguéssim, que hem caigut en el parany, que és discutir sobre el que pensa el senyor Major Oreja, que és absolutament irrellevant en aquest moment.
Correcte.
I que ja pensava el mateix, passés el que passés, perquè si li és igual quina és l'autoria de l'11M, li és igual tot. Discutir sobre les seves idees és caure en el parany. El que s'ha de censurar és que aquest senyor vagi fent aquest tipus de xerrades a escoles amb menors.
Perdó, el que és pitjor, jo he estat educat i amb molt orgull en una escola salesiana. Amb molt orgull, creient, però com diu el García, jo ja l'afició l'he perdut, i l'afició total, la fe, l'afició total, perquè resulta que qui m'ha de fer aficionar me l'està perdent tota, però la fe me l'estan també ja començant a tocar la pera.
Yes.
Amb la fe, no, també ho dic, i m'enorgulleixo molt d'haver estudiat en una escola salesiana, perquè vaig aprendre molts valors o moltes coses molt positives. Ara, que hi hagi aquí una escola amb unes monges que porten aquest senyor amb horari lectiu i que ell hi vagi de 14 a 17 anys i que no hagi sortit a córrer cuita ningú ja de la conselleria a dir això és intolerable,
em
sembla molt bèstia. És nacional catolicisme, és el florido pensil.
És això.
I per cert, una cosa, parlant de que no parlen, ah, efectivament, saludos cordiales, el Departament d'Empresa diu que no entrarà a comentar un rumor, perquè no hi ha res oficial, que estan treballant per fer un gran premi del 2024, molt gran, només faltaria, que tenen contracte fins al 2026, ja ho sabíem, i que segueixen parlant amb la Fórmula 1 per allargar la relació. Per tant, Empresa no ho dona per tancat.
No teníeu la sensació de que cada vegada que s'ha de renovar el contracte tenim l'espantall de que se'n van a Madrid?
Sí, sí. Sempre.
Encareix. Ajuda a
encarir. Com sempre va això de la Fórmula 1. Sí. Bé, són les 9:34 minuts. Tens carret de conduir, Joan López Alegre?
Sí.
Des de quan? Fa molts anys?
Depèn, perquè com que vaig perdre els punts, doncs de quan me'l vaig treure, de quan me'l vaig treure, de quan me'l vaig tornar a treure.
Tens carret de conduir, Isabel?
Tinc carret de conduir.
Des de fa anys?
Des de, mira, la teòrica amb els 17 i la pràctica amb els 18,
pam,
acabats de fer.
Com jo.
Mites.
Sí, sí, com jo. Ot?
Jo no tinc carnet, perquè penses que parlo de Rodalies com un sonat cada vegada que surt.
Tu no tens carnet de conduir, no. Ni te'l penses treure?
Hauria de fer-ho, però...
Puc fer una pregunta a un periodista? Jo és que en tinc una a la redacció d'aquests. Un periodista ha de tenir carnet de conduir?
Un periodista hauria de tenir carnet de conduir, sí. Va. Però saps què passa? Que hi ha uns fotògrafs fantàstics que sempre en tenen abans que tu. I que t'acompanyen.
Està donant per fet que a tot arreu van fotògrafs. Sí, 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 sembla que treballa al New York Times.
Correcte. Toni Aire, t'ha carnet de conduir?
Sí, jo me'l vaig treure la primera, teòrica i pràctica. Sí. L'últim dia que he tocat un cotxe al volant va ser aquell dia.
No
m'ho
puc creure.
Correcte, fa uns quants anys, els 18 clavats.
De debò que us tenim segur.
Tenen xòfer, els dos tenen xòfer.
No, però jo he viscut sempre a Barcelona i això em va permetre no haver-me treure el carnet de moto de 125 i he anat amb moto la major part temps. Ara sí, fa uns quants anys.
Tinc carnet de conduir des de fa 25 anys. Vaig tenir un accident bastant greu i vaig estar un any i mig que no m'atrevia a agafar el cotxe. Llavors vaig haver de tornar a autoescola i ara us he de dir que l'agafo per anar a l'Esclat, per anar al bàsquet de les meves filles i poca cosa més.
Interessant, eh? Jo a l'accident el vaig tenir una moto i vaig dir que mai més tornaria a agafar una moto.
I així... l'has agafada?
No. No, vaig agafar tanta por.
I tens un segon dia d'aniversari. El meu segon dia d'aniversari és el dia que vaig acabar sota un camió en el carrer Aragó i va ser l'últim dia que vaig agafar.
I l'alegria que li vas donar als teus pares quan vas dir que no tocaries mai més la moto.
Ja t'ho dic jo. Són les 9:36 minuts. De seguida seu Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, i comencem ara a parlar dels 25 anys d'aquest Servei Català de Trànsit, perquè ara demanaré que m'expliquin tot això que s'està veient aquí ara, que són, aviam, deixa'm comptar.
Són pantalles.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 pantalles ja enceses. I 4 darrere, que són 35, per tant, enceses, evidentment, a les 30...
Hi ha alguna més, però és la teva cara.
Ja, no, gràcies. Les 31 que es veuen aquí són de diferents llocs de Catalunya.
Com a imatge de cine, és com allò del cau del dolent del James Bond, que tenia un munt de pantalles.
Minority Report, és una mica.
Sí, ara de seguida en parlem amb Ramon Lamil, aquí al Món RAC1.
RAC1. Soc en Ramon, 78 anys, jubilat. No vaig respectar la preferència de pas en una incorporació. La meva dona va morir perquè no portava cordat el cinturó de seguretat. M'han condemnat a un any de presó i un any sense permís.
Seràs tu el següent? Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
No perdis les condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Massa ràpid? És que són els Flash Days d'Opel. O sigui que afanya't. Condicions de finançament excepcionals en tots els models Opel. Només fins al 20 de desembre. Finançant amb Stellantis Finance fins al 20 de desembre. Consulta condicions a opel.es.
La Madre de Frankenstein.
La novel·la d'Almudena Grandes arriba a la Sala Gran del Teatre Nacional amb direcció de Carme Portacelli. Una obra situada en un manicomi de dones en ple franquisme. El retrat d'un país més catòlic que els catòlics i que sempre té raó. Fins al 30 de desembre, al TNC.
Gaudeix de la màgia dels moments especials amb la nostra gran selecció de salmons deluxe. Com els nostres 320 grams de salmó escocès fumat sobre fusta de faig per 12,99. T'estalvies un 28%. Lidl, marca la diferència.
S'acosta Nadal i encara no tenim les figures del pessebre.
Saps on les podem comprar? A la Fira del Pessebre d'Olot, del 8 al 10 de desembre. Al centre de la ciutat hi trobarem figures del pessebre típiques catalanes i de qualitat. També hi haurà l'espai quilòmetre zero amb els millors regals d'artesania de la comarca, el mercat de Nadal, tallers i activitats per tota la família i Nadal és al carrer.
Genial!
Fira del Pessebre, del 8 al 10 de desembre al centre d'Olot. Més informació a descobreixolot.cat. Organitza Ajuntament d'Olot.
Cuidar-te. Que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa't a housefi.com. Sí, HouseFi.
Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que potser el teu prejudici no era del tot real.
Me llamo Cristian y soy desarrollador web.
Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
Ei, però què fas, nen?
Què passa, bro? Per què em crides?
Que les llaunes, brics i envasos de plàstic van al groc.
Ah, clar.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Llaunes, brics i envasos de plàstic al contenidor groc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
RAC1 t'està oferint El món a RAC1 amb Jordi Basté en directe des del Centre d'Informació Viària de Catalunya del Servei Català de Trànsit.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 20 d'abril del 1951.
I el número de la sort, el...
4.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El perquè de tot plegat.
Bé, abans de saludar Ramon Lamil, és que em diuen a la redacció que amb Major Oreja tenim un altre document que també queda un idó. Ara parlava el Joan López de Lega de Neos, que és aquesta fundació que va crear ell fa més de 2 anys, el novembre del 21. Explica que la va posar en marxa després de constatar que l'arrel de tots els problemes d'Espanya i de bona part d'Occident és la pèrdua dels fonaments cristians, que han quedat substituïts pel relativisme. Creu que els atacs a la família natural estan contribuint al col·lapse de la civilització i fa una crida a defensar els valors tradicionals i la nació espanyola. Cadascú és molt lliure de pensar com vulgui, només faltaria. El seu web té un apartat dedicat a tot el que diuen no. A què suposen? Doncs no a l'avortament, no a l'eutanàsia, no a la llei de memòria democràtica, no a la llei trans, no a la llei LGTBI, no a la llei d'infància, entenent que el govern no s'ha de ficar en l'educació de les criatures, i no al diàleg entre el govern d'Espanya i la Generalitat. Tot això, insistim, consta als principis fundacionals. Però hi ha un fragment més de la conferència de Mayor Oreja en aquesta escola concertada en horari lectiu amb menors d'edat, que en aquest cas la professora que l'introdueix, que és una monja, que és l'hermana Cristina, que al final de la conferència directament fa proselitisme de la Fundació Ultracatòlica que va fundar Jaime Mayor Oreja.
Os invitamos a que ahora lo importante es que también en clase, con vuestros tutores, con los profesores de historia, podáis también hablar, compartir. Nos hacía don Jaime una llamada muy importante a la reflexión, a no quedarnos en la superficie. Inés, esta alternativa de lo que se nos habla, NEOS, si queréis más adelante a los de bachillerato, os podemos venir a presentar. Y porque es verdad que es necesario crear cultura que defienda la vida, la familia, que defienda también la importancia de que haya fundamentos, la dignidad, la nación. Y en ese sentido os va a tocar vosotros ir a, algunos vais a estar el próximo año en la universidad y vais a tener que, y tenéis que pensar y ver también qué criterios, qué fundamentos tiene vuestra vida.
Mira, jo ahir vaig estar a la presentació de la Fundació Talita, que és que per nens amb discapacitat intel·lectual, i val molt més la pena, si heu de posar diners, posar-lo en una fundació que fa un calendari pel 2024 amb gent coneguda, fotografiant-se amb, gent, amb nens amb síndrome de Down, per exemple, que no posar, que surti una monja que en nom de Déu et faci anar amb una fundació com aquesta.
Ara, em dic una cosa, això és legítim, evidentment, ells poden fer amb la seva gent, això és com un club privat, és a dir, la gent hi va i s'ha apuntat, o els han apuntat els pares, aquests nanos, és un lobby, al final, que el de Mayor Oreja, lobby catòlic, com hi ha altres lobbies. Ara, m'ha passat una anècdota aquí al matí, tal qual jo estava entrant aquí, m'he trobat a la meva professora de tota la vida aquí al costat, de la Salle Comtal, fa 40 anys que no la veia, la Montse Sangés, una professora que vaig tenir de primer d'EGB a tercer, una escola catòlica, anys llum d'això. Res a veure amb això, és a dir, una escola catòlica de germans de la Salle, tot el que vulguis, mai vam viure aquesta idea del nacionalcatolicisme, és a dir, sí que és obvi que tu sabies on anaves, o com a mínim ho sabien els teus pares, on et portaven, que era una escola d'ideari catòlic, però el catolicisme també es pot viure de moltes maneres, no tot és això,
evidentment.
Això, i perquè és un extrem, i
evidentment. Pràcticament 3:15, avui som concretament al Centre d'Informació Viària de Catalunya, coincidint amb el 25è aniversari del Servei Català de Trànsit. Després, segur que el senyor Ramon Lamila haurà de quedar-se per parlar de la tertúlia d'això dels 17 anys, d'això que vol proposar la Unió Europea. Però és evident que avui, senyor Lamila, bon dia i moltes gràcies per obrir-nos la porta de casa.
Molt bon dia, moltes gràcies a vostès.
Escolti, per començar, això d'aquí darrere, la gent no ho pot veure, però a darrere hem comptat ara 31 pantalles enceses. Amb això, i tota la gent treballant aquí, amb això esteu controlant el començament de l'operació sortida, interpreto, no?
Estem controlant la mobilitat d'ara, d'aquest dematí, d'aquest dimarts que sembla un divendres, i estem puguem veure les càmeres...
Perdó, un dimarts que sembla un divendres?
Sí, aquesta mobilitat, aquí darrere hi ha unes càmeres, bueno, jo ho tinc a darrere, vostès ho tenen a davant, aquí darrere hi ha unes càmeres, n'hi ha 500 a tot el territori, aquí en veiem unes quantes, podem veure les que ens interessa més si hi ha focus de conflicte, tant en la mobilitat com que hi hagi un sinistre, no? Hi ha també una mena de dibuixos d'unes vies, per entendre'ns, això són els dibuixos de la velocitat variable, les vies en què tenim velocitat variable, la B20, la C31, etc., i la B23, són velocitats variables que marxen soles amb un algoritme i per tant van regulant la velocitat en funció de les densitats que hi ha, i et demanen doncs anar acumulant vehicles per reduir velocitat perquè hi hagi una mica més de fluïdesa. I també hi ha allà a l'esquerra de tot, perdó, a la seva dreta, no?
Sí.
Hi ha uns gràfics.
Sí, al final de tot, ja ho veig.
Exacte, allò és un programa, és un panell de seguiment de trànsit que mostra les intensitats a baix i a dalt mostra les retencions. Si vostès es fixen a dalt, hi ha unes retencions, la línia taronja és avui, o sigui, és el 2023, la línia verda és el 2022 i la línia blava és el 2019. El 2019 ens serveix molt de referència perquè és abans de la pandèmia. Després de la pandèmia han passat coses en el trànsit i després, si volen...
No, o sigui, ja ho pot explicar ara.
Hi ha una reducció a l'anell metropolità. Això, no ho he dit, aquests gràfics que ara els hi comentava són de l'anell metropolità. L'anell metropolità és un sistema de sensors i de càmeres a l'entorn d'uns 15 quilòmetres de totes les vies que entren a Barcelona i surten de Barcelona, no? Per exemple, el que estem detectant els últims anys, podem dir anys, perquè el 22 ja va començar i s'ha consolidat el 23, és una reducció entre un 5 i un 7% del trànsit total.
Després de la pandèmia, del coronavirus?
Sí.
Això és teletreball?
Donat que s'ha anat consolidant, hi ha d'haver alguna cosa que també s'hagi consolidat que ho expliqui, no? Una de les causes possiblement que hi hagi aquesta reducció entre el 5 i el 7 seria el teletreball. També hem mirat que no fos la gratuïtat del transport públic. Podria acompanyar, però no ens sembla que les dades que hem compartit sigui el que ho expliqui. Ho explica més el teletreball.
I quan diu que avui sí. És com un divendres, vol dir que el trànsit que hi ha és com si fos un divendres que la gent teletreballa més, que és un dia més de teletreball que en un dimecres, perquè ens entenguem.
Que sol haver-hi uns dematins més tranquils, probablement no hi ha tanta agitació.
Ah, sí? Sí,
no,
divendres sí?
Sí, els divendres no hi ha tanta agitació de trànsit al dematí. I aquí es pot veure en aquella gràfica, veuen la gràfica taronja, que està molt per sota de la blava del 19. Per tant, estem tenint retencions. Aquesta que els he dit que es veu més és les retencions. Estem tenint una disminució de retenció bastant important i notable respecte al 19. Això s'assembla molt a una gràfica d'un divendres. Això que estan veient s'assembla molt a una gràfica d'un divendres. Ara bé, després a la tarda això canvia totalment. Sol haver-hi una, per dir-ho d'alguna forma, una eclosió de mobilitat molt important a partir de les dues, i les retencions s'enfilen. Es comencen a concentrar el que és rondes, perquè això també comptabilitza rondes. Rondes el que fa és estocar molt vehicle, ara hi ha una retenció i congestió, es toca molt vehicle que va deixant anar, i després la congestió es traslada a dos punts concrets, un molt especial que és Papiol Martorell, aquella zona,
la P7.
Sí, és a P7, B23, final de B23 i enllaç amb AP7, i no tant, però també comença a la zona de que és C33, AP7, allà Parets, que conflueixen dues vies que tenen totes una problemàtica diferent. Cada punt d'aquests té una problemàtica diferent, que el que hem fet des de l'alliberament de peatges és anar analitzant molt bé.
Ha dit una cosa, que és que el dia que normalment hi ha menys consum de cotxe, perquè ens entenguem, el divendres, hi ha algun dia que sigui el de màxim consum?
Vam fer una anàlisi quan hi va haver la crisi de Renfe al sud, la R, sí. No recordo, em sembla que era la R4, aquell famós llamp que va acabar en aquella estació, i que anava per llarg la reparació. Vam fer una anàlisi de la C31 per veure si ens hi cabia un carril bus. Vam poder constatar que ens hi cabia un carril bus d'entrada per si es reforçava tot el sistema de bus i de transport públic de carretera, no? Vam fer una anàlisi i ens hi cabia unes hores al dematí, però agafant un carril dels que sortien. Això ens va portar a veure els pics de trànsit. Vam poder també veure els pics de trànsit que hi havia, i el pic de trànsit se'ns produïa els dimarts i els dijous. Per tant, aquestes pautes, i llavors miraves les altres vies i solia també produir-se. Aquestes pautes, doncs probablement no tenim unes dades amb tota la certesa, aquesta hipòtesi s'hauria de contrastar amb més dades. El teletreball té un impacte important.
Important aquesta pregunta que li faré, perquè ara hi ha molta gent que ens estarà escoltant i dirà, home, si teniu el director del Servei Català de Trànsit, la resposta la sabrà dir. A quina hora surto?
Els dies de cada
dia... No vol dir ara, eh?
No, els dies de cada dia hi ha una mobilitat diferent de que seria un divendres i un cap de setmana. Ens és més fàcil dir-li el divendres i el cap de setmana. Els dies de cada dia, doncs, tot el que és el sistema de mobilitat i les dificultats que està tenint no ajuda. Per tant, jo li hauria de dir que a partir de les 7 del matí fins a les 10 del matí tenim congestions d'entrada a la ciutat.
Val, per tant, ara són les 10, falten 9 minuts per les 10, per tant vol dir que ara entre 10 i 2 seria una bona hora per sortir, esclar.
Seria una millor hora.
Millor hora, eh?
Sempre quan no hi hagi algun sinistre, algun accident, que llavors ens congestiona la via. Són vies de molta alta capacitat que qualsevol accident, quan has de tallar un carril, i ja no direm quan has de seccionar, quan queda seccionada la via per un accident, llavors allò congestionada de tal forma que costa molt recuperar-ho. Però si no, a partir de les 10 sol ser una entrada més pausada, no? I menys densitat de vehicles.
Clar, llavors aquesta tarda recomanaria a la gent que desistís de sortir a les 4 de la tarda o a les 5?
Jo el que recomanaria és que s'informi. Això sempre ho diem i ens costa a nosaltres mateixos, a vegades ens trobem a dintre del cotxe i dius, ostres, està passant alguna cosa i no tinc mecanismes per saber què està passant aquí davant. Sí, evidentment hi ha els navegadors que t'ajuden.
Perquè aquesta és una pregunta que li volia fer.
Ah, d'acord.
Digui'm el millor navegador, el que dona una informació més real. Perquè clar, molta gent diu, me'n vaig al Google, me'n vaig al Waze, me'n vaig... Sí, tu ets al Waze, però el Waze a vegades no, et fa anar per llocs molt raros.
No hi ha un millor...
Google, sí.
No hi ha un millor navegador. Nosaltres tenim tractes amb Tonton, que és navegadors.
Històric.
Sí, l'històric. A ells els hi comprem dades de velocitat, intensitat i densitat, de quasi bé 5.000 quilòmetres. I tenim tractes amb Waze. Amb Waze també tenim tractes. Estem, en aquest cas, estudiant un sistema per alimentar-los i de forma automàtica a ells i als navegadors que ens ho demanin. tota una sèrie d'informacions que nosaltres podem donar que donen veracitat al que surt allà. El whey s'alimenta dels whey-sers, però els interessa molt un nivell de veracitat alt i nosaltres sí, els hi donem. I llavors això, per dir d'alguna forma, no és que ens hagin vingut a buscar, però sí que han vingut a veure'ns amb, per dir-ho com diu aquell, amb molt de carinyo.
Per tant, vol dir que Waze és un bon sistema per veure's com
Google,
que està passant?
I Google també. Waze és el que tenim tractes en aquest moment per fer-hi aflorar informació que després entra dintre el cotxe, i nosaltres ens interessa entrar dintre el cotxe amb
què informació. Què vol dir això, senyor Lavier?
Nosaltres tenim un Twitter que alimentem amb molta imatge i amb molta informació precisa i al moment. És a dir, quan hi ha un sinistre, quan hi ha un accident amb un camió que costa molt de resoldre, anem donant molta informació, arriben les grues, la situació és aquesta, s'ha tallat un carril, hi ha càrrega a la via, i això ajuda al conductor, no? Però és a priori, aquest és quan et prepares la ruta. Quan ets a dintre del cotxe, no tens, i no hem d'aconsellar que es miri el Twitter, a no ser que el miri l'acompanyant. La nostra dèria és fer entrar missatges de veu en el cotxe que et vagi donant aquesta informació que no has tingut temps de preveure, o bé perquè s'ha produït el moment. Llavors, això ja t'ho donen els navegadors, però la veracitat i precisió i aquesta informació més rica i certa és el que ens busca algun navegador com el que és Waze per poder-la tenir.
Abans em deia, l'he tallat, que les hores més crítiques seran aquesta tarda, però a les 5 de la tarda vostè recomanaria sortir la gent?
Torno a dir, que s'informin, d'acord? A les 5 de la tarda nosaltres preveiem, és el que havia dit abans, hi ha com un anell que s'encén, no? Que és l'anell de les rondes. Això s'encén a primera hora d'aquestes tardes de divendres, i avui pot passar exactament el mateix, i després es va redistribuint aquesta densitat de vehicles, a tot aquest fluid del trànsit es va distribuint cap a altres vies que també poden congestionar.
I demà?
Demà li puc dir alguna cosa més.
O sigui,
aquesta tarda i demà al dematí nosaltres posem una mesura que és sortir a 80 des d'aquí fins a Gelida. 80 és una velocitat estàndard que dona també menys interaccions entre vehicles i per tant es produeixen menys accidents i sinistres, que és bàsic perquè hi hagi fluïdesa en aquesta sortida. I l'altra és una velocitat estàndard que això en ciència del trànsit dona la màxima capacitat.
D'acord.
La màxima capacitat de la vida. Poden passar més cotxes per hora en un punt o en un tram de carretera a aquesta velocitat de 80. Per tant, aquesta velocitat de 80 al sud, perquè no podem fer-hi res més. I al nord, al nord sí que podem fer alguna cosa més i ho volem fer demà, que és muntar un carril addicional des de Montornès de sortida. Sempre muntem d'entrada els diumenges, però de sortida des de Montornès fins a Hostalric. I jo demà sí que li puc dir, ull a unes hores determinades que són des de les 10 fins a les 3 de la tarda, hi haurà activitat comercial a la zona de Cardedeu, no direm a on, però hi haurà activitat comercial.
Ja fa uns dies, sí.
Hi haurà, nosaltres preveiem una mobilitat prelitoral més que litoral en el nord de l'AP7, que és més vinculat a Sant Celoni o la serralada prelitoral, no tant a la costa, perquè quan et mires la C35 veus que no hi ha molta congestió que va cap a Costa Brava Sud, no?, per entendre'ns. I per tant aquesta prelitoral, i jo sempre és molt important veure com preveus una alternativa. L'alternativa és la C32 al litoral. Llavors la C32 és una alternativa interessant per sortir, que s'ha de mirar com està.
Això estem parlant de demà. Dijous serà un dia molt poc feiner, per tant serà un dia de que no hi haurà problemes de mobilitat dijous?
Probablement
no. Divendres hi haurà problemes de mobilitat?
Nosaltres ens estem comparant amb el 2007, que és quan hi havia aquest aqueducte, d'acord? I sí que hi va haver una punta de sortida el divendres, però és una punta molt assumible. No preveiem cap mesura especial nosaltres.
Tornada, esglaonada, sí. O diumenge tothom a les 5 de la tarda cap avall?
Quan hi ha aquests dies tan... s'allarga tant el cap de setmana amb aquests ponts tan llargs, probablement hi ha una part de retorn un retorn que s'anticipa, una part de retorn, però nosaltres sempre hem de comptar que això es concentra de les 12 del migdia del diumenge a les 12 de la nit del diumenge, que és la finestra que sempre contemplem. Quan diem 250.000 és en aquesta finestra. I aquí també és molt important donar capacitat a les vies i evitar congestió. I el que fem a la C-17, a la C-16 i no tant a la C14 però també en alguna, però en alguna mesura, però més a la C16 i a la C17, que preveiem també molta mobilitat i congestió de retorn, és evitar colls d'ampolla, suprimint carrils d'avançament. I a la C17 a Ripoll també preveiem un doble carril en tota una zona de rotondes que hi ha al sud de Ripoll per donar més fluïdesa al trànsit. Però a l'AP7 és on preveiem més actuació, i allà hi ha previst els carrils addicionals, que donem un carril més a l'autopista. I allà sempre hi ha dos punts problemàtics. Ara sí que aconsello pels que retornen, i ho saben molt bé, que sempre que vinguin la C32 com a alternativa, el nord és gratuïta, el sud és de peatge, que és a la zona de la Roca Llinàs, allà hi ha congestió, però allà hi ha una configuració de vies que fa difícil, tot i que tenim mesures i propostes pensades, properament, no? I al sud hi ha també una zona de congestió que sol estar entre Vilafranca i el Papiol, però a vegades el TAP se't forma una mica més avall o una mica més amunt. Aquestes zones són conflictives, i per això hi donem uns carrils addicionals, que ajuden bastant a donar fluïdesa. Són uns carrils que ara ja ens hi hem acostumat, però que això no s'havia fet mai sense peatges. Això ho van crear totes aquestes persones del servei amb aquesta llarga experiència, després de convèncer i parlar molt amb el Ministeri, que és el titular, i dir-li que hi donàvem seguretat, que hi donàvem una certa robustesa, un càlcul previ de dir com pot aguantar això, de volum i capacitat, fem càlculs, i per tant vam convèncer els, ells, els companys i companyes del Servei Català de Trànsit, que fa tants i tants anys que hi treballen, no? I hem muntat aquests carrils que ja es munten permanentment, que es donen per fets, i quan no els obres tens a vegades crítiques, no?, a les xarxes, i no s'obren perquè quan no s'obren